this. Aquest divendres 10 d'abril de 2026, superat ja el parèntesi de la Setmana Santa, ens hi tornem a posar per fer la prèvia del cap de setmana esportiu, cap de setmana que ens porta d'entrada la novena edició del torneig dels Dofins del Rugby Club Sitges, que es disputarà demà amb la participació d'un total de 14 clubs, alguns d'ells internacionals, clubs francesos, clubs anglesos, clubs irlandesos, cap de setmana en el que dos equips del Rugby Club Sitges juguen semifinals de les seves respectives competicions, de les seves respectives lligues, el Sènior B, que s'enfrontarà al Rugby Alella, i l'equip Sub-16, que està fent una temporada excel·lent, també jugarà semifinal, ho farà en aquest cas davant la Unió Esportiva Sant Boiana. El primer equip afronta una nova jornada a la Divisió d'Honor B amb la permanència en l'horitzó. Viatja fins a Palma de Mallorca per jugar demà contra el Palma Rugby Union. En futbol, destacarem que la Unió Esportiva Sitges visita diumenge a la Rapitenca. Ho faran baixes, però amb aquell objectiu de retrobar la millor versió després dels darrers resultats. El filial juga diumenge al Municipal d'Iguadols davant un Hostalets de Pierola que, com aquell qui diu, té peu i mig a la quarta catalana. Recordarem també que el bàsquet Sitges se la juga demà amb el Natació Terrassa, Natació Sabadell, obligat a guanyar el conjunt de Jordi Mateo si vol tenir alguna opció de salvar-se. I en hoquei patins, el Club Patí Subur Sitges, que juguem aquesta nit a Mollerussa, no cal dir que necessita la victòria per a poder seguir disposant d'alguna opció, per petita que sigui, de promocionar per pujar. L'actualitat del Subur Sitges, que també ve marcada per l'acord amb el qual el club va arribar ahir amb Sergio Pérez per tancar ja la seva etapa com a coordinador i entrenador. Quim Vázquez n'assumirà a partir d'ara les tasques al capdavant de la coordinació del club. Onze i dos minuts del matí, temps de prèvia esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, superat ja, com dèiem, aquest darrer parèntesi de la temporada, encetem ja amb aquest repàs del cap de setmana. I si parlem de futbol, a la Preferent de Juvenils, la Blanca viu el seu particular compte enrere per intentar el que ara mateix sembla, no sé si dir, un impossible, que és la permanència. Juga demà a partir de 2:15 del matí al camp del Cambrils Unió, l'equip que precisament marca en aquesta línia de la permanència. La Blanca, que té la salvació ara mateix a 10 punts quan falten només 6 jornades. En parlem d'aquests i d'altres partits amb l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
No sé, com ho veieu?
Com ho veieu?
Des del prisma més futbolístic, òbviament. Sí, sí.
Els números són els números,
sí.
I els números són fotuts, a vegades. I aviam, demà hi ha una petita esperança de que si podem retallar-li els 3 punts amb el Cambrils, encara potser pots agafar un ferro roent d'aquests.
Ja.
Però bueno, està complicat.
Sí, sí, no podem amagar que la situació és complicada i que si vols tenir una certa esperança, jo crec, no ho he dit així, però demà s'ha de guanyar sí o sí.
Sí, sí, aviam, passa per allà, perquè si no guanyes, te'n vas ja 10 i 3, 13, buf, ja quasi impossible, perquè després encara queden jugar contra el tercer, el quart i el quint, o sigui que tampoc t'ho posaran fàcil, bueno, aviam,
sí, sí,
el futbol sempre dona oportunitats a tots, aviam si encara ens la donen nosaltres.
Doncs a veure, bueno, si la Blanca té, no sé si diu, una segona oportunitat per reenganxar-se aquesta idea de salvació, de permanència, però tot passa, tornem a repetir una vegada més, per guanyar demà contra el Cambrils Unió, en partit que començarà amb 2:15 del matí. Què hi posem en aquest sac del cap de setmana, Isidre?
Bueno, mira, seguirem el Juvenil C, que demà s'enfronta diumenge a les 12:25, juga Pinsbens contra la Fundació Vilanova i la Geltrú, primer classifica contra un Z, suposem que els nostres nois donaran un pas més cap a assolir el títol. Després, continuem els preferents, el S13A ens jugarà dissabte a les 14:15 contra el Castelldefels al Municipal dels Canyars, partit ja difícil, tots aquests preferents. L'S12A també ens jugarà dissabte a les 12:15 al camp del Prat AE. L'S11 ens jugarà dissabte a les 12:55 a Pinsbens contra l'Escola de Futbol Gavà. I després tenim un derbi S10B el dissabte a les 13:30 contra el Sitges A, el Municipal d'Aiguadols. Aquí suposem que el Sitges imposarà la seva categoria, que jugava primer contra el sisè. I després, com que tinc un equip que juga contra equips de l'Anoia, posarem equips que partits que hi ha desplaçaments llargs, trobo per mi, per les categories tan joves que juguen alguns nanos. Uh-huh. Començarem per l'S14A, que ens jugarà dissabte a les 18:30 Pinsbens contra l'Ateneu Igualadí. Després tenim l'S12B, que ens jugarà dissabte a les 10:10 a Pinsbens contra el Tous A. L'S12 ens jugarà dissabte a les 10:45 al camp del Vilanova del Camí. Un altre desplaçament a Vilanova del Camí ho farà l'S11C, que es jugarà dissabte a les 10:45 contra el Vilanova del Camí B. I després tenim un últim desplaçament, crec que és el més llarg, a l'S10C, que ens jugarà diumenge a les 12:30 al camp del Calaf. O sigui, ja veieu que toca fer més de 50 quilòmetres en alguns d'aquests casos.
Uns quants quilòmetres, sí senyor.
I que a vegades potser dius, no, els petits jugaran a la vora de casa. Pues jo he estat mirant a Calaf i
sí, hi ha una
80 i pico, eh?
Una bona tiradeta, sí senyor.
O sigui que a vegades potser no hi ha prous equips per fer grups més grans i ajunten aquí diversos pobles que a vegades... I bueno, aquí encara, perquè el Calaf et posa el partit a les 12, però et pots trobar que es posa el partit a les 10 del matí. O sigui,
clar, perquè aquesta és la segona part. No és només la distància, sinó l'hora del partit, clar, òbviament.
Clar, sempre els equips volen estar una horeta abans. I,
clar.
I cap aquí, pues, l'horeta quasi la tens també de viatge.
Sí.
És tot un passar de tot un matí...
sí, fora de casa, està clar.
Exacte.
Està clar.
Bueno, i demà comencem amb els més petites, com sempre, a les 9 del matí. Aviam, demà pinta bon temps, esperem tenir concurrència de jugadors.
Molt bé, doncs deixa'm apuntar també, Isidre, que vaig llegir l'altre dia que el torneig TAR de l'Evins, en l'edició d'aquest 2026, ja ha donat a conèixer els grups amb els equips que competiran els propers 2 i 3 de maig, a les tres seus que hi han consignades, que són Taradell, Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta, i la Blanca Subur, i serà un any més, participarà en aquest torneig TAR de l'Evins. Vaja, i els rivals que tindrà, déu-n'hi-do. Si no vaig veure malament, el Milan, el Muniflex britànic, el Goat International del Canadà i el conjunt xipriota del Superior Squad.
Bueno, la TAR és un torneig ja d'aquests,
sí,
de solera.
De solera, sí senyor.
Ja, bueno, ens hi apuntem quan ens ofereixen sèrie, ens hi apuntem la majoria de vegades i pues, bueno, sempre trobes equips macos d'aquests que si més no tenen nom i
sí.
Pots aprendre alguna cosa.
I que et donen l'oportunitat d'enfrontar-te, home, a històrics i a grans equips com el Milan, sense anar més lluny.
Exacte, i si tens sort de passar de ronda i pots trobar-te amb algun encreuament, algun equip més d'aquests de campanilles, per dir-ho d'alguna manera, pues, millor que millor. Tots són experiències pels nanos.
Està clar, està clar.
Que en el futur pues, bueno, la recordaran amb il·lusió i diu, mira, jo en aquell dia vaig estar allà.
Uh-huh. Una bona experiència, sense dubte, que en parlarem, eh? Vull dir, quan s'acostin
sí,
les dates...
Estem,
doncs...
estem ja aliats en l'organització també de tornejos i
sí.
Tot és un no parar, contactar amb clubs, pots venir, podem anar...
allò de cada temporada.
Això mateix.
Molt bé, Isidre, gràcies, bon cap de setmana, en parlem dilluns.
A vosaltres, adeu-siau.
Onze i deu minuts del matí, deixem el futbol base, anem cap a la Primera Catalana. La Unió Esportiva Sitges intentaran recuperar la seva millor versió en el partit que jugarà diumenge a partir de les 12 del migdia al camp de la Rapitenca. Els de Manel Rodríguez, que venen de la derrota a casa amb el Terlenca, visiten a un rival que a casa només ha perdut un partit. Balanç de 5 victòries, 6 empats i una derrota com a local i victòria, recordem, en el partit de la primera volta jugat a Aiguadols, on la Rapitenca es va acabar imposant per 2-3. Com afronta amb el Sitges aquest partit a la Ràpita, al camp de la Devesa, i, en definitiva, aquest darrer tram del campionat. Hem pogut parlar amb Gerard Durany. El capità de la Unió Esportiva Sitges, autor de 7 gols aquesta temporada, considera que els 3 últims partits, sobretot les 2 derrotes a casa, han tallat una miqueta la bona dinàmica que duia l'equip.
Bueno, a veure, sincerament no són resultats que esperaven. Portàvem una bona dinàmica des que vam començar l'any, però aquestes 2 derrotes i vam anar a Escó també a l'empat, pues no són resultats que, bueno, que no ens han afavorit realment. Però bueno, amb ganes de jugar aquest fin de setmana amb Rapitenca i poder puntuar.
Necessitàveu aquest parón, aquesta aturada, ara per Setmana Santa?
Bueno, podria ser, no?, per fer un reset, que portem una i vam fer el primer entrenament després d'una setmana. Però bueno, bàsicament, sí, necessitàvem fer un parón, però el que necessita l'equip és també, crec que, agafar la dinàmica bona aquesta de seguir guanyant partits, de tindre confiança i sobretot d'estar tots els jugadors per competir.
Perquè semblava, Geri, que l'equip havia trobat aquesta bona versió, no? Amb l'arribada del Manel sí que va costar uns quants partits, abans no s'estabilitzés tot, però l'equip havia trobat aquesta bona versió, oi?
Sí, portàvem bona dinàmica. Crec que quan ho va agafar Manel va ser contra Terrassa, podria ser, i no, sí, vam guanyar 4-2, portàvem bona dinàmica, anàvem puntuant, però sí que és veritat que els últims 3 partits que hem jugat hem perdut 2 i hem empatat 1, i 2 d'ells hem perdut a casa. Per què? Pues jo crec que ens han penalitzat molt, jo crec que són els nervis, o digue-li com tu vulguis, però o sortir amb la pàjara de la primera part o la segona part, que ens han penalitzat els 10-20 minuts que no estàvem a tope.
No vull obrir aquell etern debat, Geri, de si millor a casa, millor fora, però la sensació és que us trobeu potser un palet més còmodes fora.
Sí, mira, analitzant una miqueta, jo crec que estem puntuant més fora que a casa. I mira que tindria que ser totalment al contrari, perquè ja coneixem les dimensions d'Aiguadols. Aiguadols sí que és com una batalla, no?
Sí.
Però sí que és veritat que qualsevol equip que sàpiga el que és Aiguadols es tanca i juga a les contres i se foten el gol que ens va passar contra, per exemple, el Joventut 25 de setembre. La primera part ja anàvem perdent 0-2. Vull dir, després de Terlenka també. Jo crec que es penalitzen molt aquells minuts que sortiu una miqueta, no amb la intensitat que tindria que ser.
I fixa't, i parlem una vegada més de la igualtat que hi ha en aquesta categoria, en aquesta primera catalana, i l'exemple més evident són aquestes 2 derrotes que heu patit aquí a casa, contra 2 equips precisament que són de la part baixa.
Sí, bueno, és que fixa't que guanyem més amb la part de dalt,
sí,
perquè contra Sant Cugat, Martorell, amb la gent que estem amunt, guanyem, però amb els equips que estan a baix ens està costant més. És el que parlava abans, Pitu, tema de relaxació, no sé, digue'm com tu vulguis, però no acabem de trobar-nos bé o ajustat bé al partit, o no sé.
El no sortir bé, no?, al partit?
Amb aquell
puntet d'intensitat o de, no sé, digue-li com vulguis, eh?
Es penalitzen 20 minuts que no sortim amb la intensitat que tens que sortir a un partit de primera catalana, perquè ells també juguen i juguen molt bé, es poden ficar 1 o 2 gols. Es va passar també a Escó. A la primera part anàvem guanyant 0-2, fent un molt bon partit, molt sòlid, i després van sortir a la segona part, els 10 minuts ja els van empatar. Jo crec que ens falta, pues, estar sempre a sortir bé aquests 10 minuts, tant de la primera com de la segona, perquè ens han penalitzat bastant, en part d'un molts punts.
En qualsevol cas, Geri, temporada un punt estranya, no? Crec que abans de començar la temporada el club, l'equip en definitiva, tenia unes expectatives, a mitja temporada passen a ser unes altres, tot plegat, com ho heu viscut això als jugadors?
Bueno, com a jugador no és fàcil, eh? No és fàcil, perquè ja estava clar que ja ho va dir l'Àngel i la Junta que aquest any tenien que pujar sí o sí. Van començar bastant bé, però sí que ens ha fet una miqueta de mal el tema de la Kings League, vale? Això de la compaginar, perquè sí, també, com ja sabeu, hi ha jugadors que marxen allà, també va vindre Ivan Torres, ara ha marxat, ens han penalitzat bastant perquè encara que s'ho puguin compaginar, el jugador no està al 100%, vull dir, està al 70-80% i també s'han perdut partits. Doncs jo crec que aquest també ha sigut un handicap a tindre en compte, perquè són jugadors molt determinants, són jugadors titulars, o no podem aprofitar-los al 100%.
Té tema delicat, aquest de la Kings League, Geri?
Sí, és un tema molt delicat, perquè sí. no només el Sitges està patint això, hi ha molts més equips, sí. Però a nosaltres ens ha tocat bastant, perquè el que t'he comentat, tenim tres jugadors jugant que són puntals, són titulars, i per exemple aquesta setmana ja fallen dos, i el tercer està sancionat, l'Ivan Torres ja ha marxat...
Sí, sí.
Realment ens plantegem el divendres, que som 14-15 jugadors, perquè els divendres no poden vindre. Vull dir, sí, no és culpa de la Kings League, no, però té part.
Sí, sí, és una qüestió difícil de gestionar, no? Què pots fer tu com a jugador, què pots fer com a club? És difícil.
És difícil. Sí, és difícil, i els jugadors ho saben, eh? Vull dir, sí que és veritat que l'Ivan va vindre ja amb unes condicions que sabíem,
exacte.
Però és que quan va començar la Kings League pues van començar a trucar jugadors.
Ja.
Sí que és veritat que són oportunitats, però ja cadascú ja té la decisió d'anar on anar, però mira,
sí, sí.
Al final han de ser que sí, i bueno, i això també contagia els jugadors. No? Contagia de, hòstia, estic venint a entrenar tota la setmana...
Sí, sí, la dinàmica d'entrenament...
Sí. És el que sempre parlem, quan portes aquesta dinàmica que l'any passat anava al pal i anava dins aquest any, doncs pues mira, suma-li això també, que no acabem d'estar còmodes al 100%, però és que realment, i tu, l'equip està bé, vull dir, està confiat, quan hem de donar un pas endavant, ho fem, o sigui, ho hem demostrat en molts partits, o sigui, el que t'he comentat, o sigui, contra els equips que estan ara a la part de dalt, els hem guanyat a tots.
Sí, sí.
La part de baix fan sortir una miqueta relaxat o donem oportunitats a oferir més ocasions de gols, pues, o no estem durs, pues, es penalitzen molt.
Jo tinc aquella sensació, Geri, que l'equip és millor del que diu la classificació.
Sí, totalment. Però bueno, això...
Després, clar, després 11... la temporada és molt llarga, hi han partits que estàs millor, que estàs pitjor, equips sí. que havies d'haver golejat i els sí. acabes perdent, perquè n'heu tingut uns quants d'aquests. I al final, clar, és allò que diuen, no? La teva trajectòria és la que és, i bé, ara tenim l'equip en aquesta zona mitja alta de la classificació, diguem-ho així. Sí. Queden 6 jornades, com ho veus? Són... Si no m'equivoco, són més partits fora que a casa. A casa us en queden 2, Sant Boià i Natació Terrassa, i a fora d'Unidó, eh? Rapitenca, Martorell, sí. El Catllà i Cubelles. Hi ha un últim partit aquí que em fa una por entre cometes, perquè tu imagina't ara, Geri, que el Cubelles...
Sí, que estem que ens juguem tot a l'últim partit.
Sí. Que el Cubelles es jugui al descens en aquell partit, hosti, és que no vull imaginar-m'ho, no? Perquè són qüestions també difícils de gestionar. Però bé, com ho veus? Com veus aquest calendari?
Bueno, a veure, és que realment aquest any en si la classificació està molt ajustada, eh?
Molt.
Perquè estem a 6 punts del descens, però estem a 9 punts, si no recordo malament, de fer promoció de millor tercer. Vull dir, és que realment guanyes 2 partits i estàs a dalt.
Sí, sí.
Perds 2 partits i estàs a baix. Però clar, ara queden 6 partits, amb alguns rivals directes, perquè Sant Boi ara ha sortit de la part de baix,
sí,
que
sí.
Està allà també, però vull dir... I Cubelles està lluitant, Natació Terrassa també, els parem a casa. En principi, bueno, el que deia, hem de guanyar, però són equips de rivals directes que si no els guanyem malament. Però bueno, es planteja d'aquesta manera, Pitu, tots els partits a guanyar, sí que és veritat que, mira, ens juguem 4 fora i últimament, bueno, 3 fora i últimament estem...
Sí, sí.
Millor jugant fora que a casa.
Sí, però... amb millors resultats, si més no. I vostè, capità, com es troba?
Molt bé, home, molt bé. Esportivament molt bé i personalment també.
Sí, sí.
Però, ostres, és una pena, aquest any, perquè teníem les expectatives en general de fer un bon any, no?, de poder gaudir tots junts, però ens han penalitzat moltes coses, moltes coses, i bueno, i això és futbol, eh?
Sí, en definitiva,
un any va molt bé, un any malament, i jo crec que l'objectiu que teníem principalment era de pujar, pues jo crec que aquest any ha canviat i és... salva la categoria 100%, que jo crec que amb 2 partits guanyats i 3 depenent de nosaltres, podria salvar. Clar, i si guanyem més de 3-4, pots ficar amunt també, vull dir que són primordials aquests partits que queden.
Doncs amb el capità de la Unió Esportiva Sitges hem volgut analitzar una miqueta aquest tram final de la competició. Geri, moltíssimes gràcies per haver-nos atès una vegada més. Que vagi molt bé i bon final de temporada.
Gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
Ara mateix les 11 i 20 minuts del matí d'aquesta jornada número 25 a Primera Catalana, també en destaquem el partit que jugarà amb el Cubelles al camp del 25 de setembre a Rubí, el diumenge a partir de les 12 i 5 del migdia. Un Cubelles que ara mateix es troba en zona de descens davant un 25 de setembre que és precisament l'equip que marca la zona de salvació. Mirem també cap a la Tercera Catalana, perquè faria bé el Sitges B de no refiar-se de la visita aquest diumenge de l'hostalet de Pierola i Guadols. El penúltim classificat és el proper rival dels sitgetans i és un dels equips que està pràcticament condemnat a baixar. Si ens fixem en els números com a visitants, aquests parlen precisament del pobre bagatge fora de casa per a un hostalet que només ha guanyat un partit. Curiosament, ho ha fet en el camp del Canyelles, un dels equips amb millor trajectòria aquesta temporada. El filial sitgetà, per tant, no pot badar, i menys després de la derrota a Castelldefels a l'última jornada abans de la Setmana Santa, partit que jugarà, com dèiem, diumenge al Municipal d'Aiguadols a partir d'un quart de sis de la tarda. D'aquesta jornada 25, en el grup 13 de Tercera Catalana, destaquem també el partit que jugarà amb el Ribes al camp del Sant Esteve Sarrovires demà a un quart de set de la tarda. Un Ribes que, per cert, ha estat sancionat amb la pèrdua d'un punt per l'encesa de Bengales en el partit que van disputar al camp de Sant Pere de Ribes contra el Canyelles a l'última jornada. El conjunt ribetà, a més, haurà de jugar, i forma part també d'aquesta sanció, a porta tancada al seu proper partit a casa. De la jornada, destaquem també el Canyelles Molanta, demà a les 5 de la tarda, també demà a les 5 el Cubelles B Olivella i el Riu de Villes Penya Jove demà a les 5. Parlem ara de bàsquet, perquè el bàsquet de Sitges té, com es diu en aquests casos, zero marge d'error de cara al partit que jugarà demà a 3:45 de la tarda a la pista del Natació Sabadell. La situació dels sitgetans, després de 7 derrotes consecutives, l'han deixat tercer per la cua i molt més a prop del descens, mentre que el rival de demà és el Cué. Per tant, duel directíssim en aquest partit que jugarà a l'antic pavelló de les Naus de Sabadell a partir de 6:45 de la tarda. Per la seva banda, el sènior femení s'enfronta demà a l'Esparreguera amb la Pinsbens, enfrontament de la part alta entre dos equips que es troben igualats amb 15 victòries. El bàsquet de Sitges és tercer i l'Esparreguera quart, amb el record encara del triomf de les sitgetanes en el partit de la primera volta jugat a Esparreguera, on es van imposar per 59-73. Partit de demà a Pinsbens començarà a 6:45 de la tarda. Toca parlar també de la segona catalana d'hoquei patins. El Club Patí Subur Sitges visita amb aquesta nit una de les pistes complicades, la d'un Mollerussa que, tot s'ha de dir, vol esgotar les seves opcions de poder entrar en una de les places de play-off descents. El conjunt lleidatà, recordem, té pendent encara el partit que ha de jugar a la pista de l'Olímpic Reus el proper dia 18. Els de Quim Vázquez també necessiten guanyar si volen seguir amb alguna opció, per petita que sigui, de promocionar. El partit, recordem, es jugarà aquesta nit a partir de 9:45 al pavelló municipal de Mollerussa. En un altre ordre de coses, els comentem també que el Club Patí Subur Sitges, després d'una reunió mantinguda ahir dijous, va arribar a un acord amb Sergio Pérez per tancar la seva etapa com a coordinador i entrenador del club. Tanmateix, el club ja ha anunciat que el nou coordinador serà Quim Vázquez, l'actual entrenador del primer equip. Anem ja cap al rugby, perquè demà a 12:45 del migdia el Rugby Club Sitges juga a Palma de Mallorca davant el Palma Rugby Union. Els sitgetans se'n reprenen, per tant, la competició amb aquell objectiu d'assolir la permanència a una divisió d'honor B i s'enfronten en aquesta cinquena jornada a un rival que ha perdut els tres partits que ha disputat. El partit de demà, recordem, es jugarà amb el camp dels Germans Escales de Palma de Mallorca i començarà amb 12:45 del migdia. Per la seva banda, amb el sènior B, disputa en aquest cap de setmana una de les dues semifinals del campionat de Tercera Catalana, partit que l'enfrontarà el Rugby Alella aquest diumenge a 12:45 del migdia al camp municipal d'esports d'Alella. També juga semifinal de la seva categoria, en aquest cas de la primera catalana, l'equip sub-16. Ho farà diumenge al camp polivalent de Pinsbens a 1:15 del migdia davant la Unió Esportiva Sant Boiana. I més rugbi, perquè demà el Rugby Club Sitges organitza una nova edició del torneig dels Dofins. És concretament la 9a edició d'un torneig en el que hi participaran 14 clubs provinents de França, d'Anglaterra, d'Irlanda i, òbviament, catalans. N'hem fet la prèvia tot parlant una estoneta amb Hernán Piñero, el director de l'escola del Rugby Club Sitges. Piñero, que té força clar que el de Sitges pot ser un dels tornejos de referència.
Sí, és la 9a edició del torneo Dofins i és una bona pregunta, què pretén de ser. Des de ja que la resposta és que ja és uno, al menys uno de los de referència. El otro es el John Reca que organizan los de San Cugat, y la intención es continuar siendo un torneo atractivo, interesante, para que los clubes de aquí vengan, los clubes de afuera, como este año que vienen equipos de Francia y de Irlanda, sigan interesados en venir, mejorar, si se puede, cada vez el nivel de juego, que suba el nivel de juego de los equipos que van a participar, y seguir dando a conocer el club y Sitges, que también es un producto que vende mucho.
Estamos hablando, ahora lo comentabas, de un torneo con equipos internacionales, creo de Francia, ingleses.
Vienen de Inglaterra, de Irlanda y de Francia en esta edición, y catalanes. Sí, son en total 5 más, 5 menos, 750 jugadores.
Estamos hablando de niños, niñas entre 5 y 12 años.
Exacto, entre los 5 y los 12 años máximo, de 12 para abajo, de 5 para arriba, en esa franja, 750 jugadores, y entre niñas y niños.
¿Cómo estructuráis el torneo, teniendo en cuenta que creo que con el campo este solo no os da, sino que tenéis que utilizar aquí al ladito el de la Blanca también?
Sí. Sí, sí, no nos da ni por asomo nos da con este solo campo. Utilizamos, nos prestan, por suerte los de la Blanca nos prestan una franja horaria de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, de 14 a 18, utilizamos ese campo.
Creo que el año pasado ya fue así.
Sí, el año pasado ya fue así. Y el año que viene esperemos que también sea así y que nos dejen más franja horaria. No, estamos muy agradecidos, pero bueno, sí, si pudiésemos tener más. Este año vamos a acabar, si todo va como creemos que tiene que ir, acabaremos a las 20 horas y empezaremos a las 9 de la mañana. Empiezan los partidos de sub-6 y los últimos se tienen que jugar a las 20. Tenemos que dejar el campo libre porque juega el sub-18 con un equipo de Inglaterra que también viene como a cerrar un poco el torneo de escuelas. Entonces, es largo y necesitamos de ese campo, sí, sin dudas.
¿Cuáles son las principales características del torneo? Creo que la última vez que hablamos me comentaste, bueno, aquí no hay ni ganadores, ni vencedores, ni vencidos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Hay vencedores y vencidos.
¿Los tiene que haber?
Hay vencedores y vencidos. Es una... el formato que este año tenemos y que hemos hecho en los 8 ediciones anteriores, siempre hay de un ganador y un perdedor, o un ganador y muchos perdedores, no sé, el torneo normal, sí, primero, segundo, sí. Una clasificación con primeros, segundos, terceros, cuartos y quintos. La idea en un futuro sí que nos gustaría utilizar otro formato en donde, bueno, en París es más complejo, pero donde se suman los logros de todas las categorías de un mismo club,
vale.
La sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12, por ejemplo, de San Boy, se suma, se saca un promedio, entonces ese club ha obtenido 5 puntos. Y así con todos los clubes, y entonces lo que se premia es el trabajo de toda la escuela de ese club y no una categoría, que a lo mejor cada club puede que tenga una categoría que destaca,
que sobresalga,
que sobresale, entonces ella sale campeona y sus compañeros o amigos de otra categoría pues quedan por debajo. Aquí se intenta nos gustaría poder premiar el esfuerzo y el trabajo de 6 o 7 años que cada escuela hace. Bueno, porque nos gustaría que el premio sea para toda la escuela y para todo el club y no solamente para una categoría. De momento no lo podemos hacer porque ese formato necesita que vengan los clubes con todas sus categorías, en sub 2. Entonces, los equipos extranjeros muchas veces en categorías de sub 6 y sub 8 no suelen venir de Inglaterra desde tan pequeños. Entonces, bueno, habrá que buscarle la vuelta para llegar a esto que en algún momento nos gustaría llegar, premiar el esfuerzo de 4, 5, 6 u 8 años de trabajo en lugar de uno aislado.
¿Qué papel esperáis de los equipos de aquí, del Rugby Club Sitges, Hernán? Sin presión, ¿eh?
Más o menos tenemos... ya los conocemos, sabemos dónde van a estar y dónde van a acabar cada uno, más o menos. Honestamente, yo espero que salga todo bien. Y de los nuestros, espero que si toca perder, sepan perder, que es un trabajo que venimos haciendo y nos gustaría que en los momentos difíciles, porque en algunas categorías les va a tocar perder, que se vea ese espíritu del rugby.
¿Les cuesta a los más chicos el perder o no?
A los más grandes, cuanto más grandes se hacen, más les cuesta perder. Sí, y cuando son chicos, vienen, juegan, se divierten, se ríen, y eso es agradable de verlo. Cuando los chicos y los adultos entran a competir y empiezan a competir, y cuando transmitimos ese estrés de la competencia, empiezan a verse algunos comportamientos que a lo mejor no solo en Sitges, sino en otros clubs también, que son los que yo espero no ver en ninguno y sobre todo en los de Sitges. Que esto en la vida al final, en el deporte, son muchas más las veces que pierdes que las que ganas. Entonces es importante que los adultos trabajemos sobre enseñarles que en las malas hay que comportarse también. Hay que comportarse con los rivales, con tus propios compañeros, con tus entrenadores, con los árbitros. Hay que saber estar y saber perder, porque luego después cuando ganas lo disfrutas más. Y es al espectáculo, es más agradable ver niños que estén perdiendo y saludando y abrazando que a lo mejor enojados, llorando algunos, con alguna frustración. Entonces, espero de Sitges eso, que si toca estar transitar las malas, la hagamos con elegancia.
Voy acabando, Hernán. Hoy es jueves, el torneo es el sábado, estáis en plena ebullición en temas de organización. No es fácil porque ahora lo comentábamos, ¿no? Hay que tocar muchas teclas, son muchos aspectos.
Sí.
No es que vengan los equipos aquí, venga a jugar y no. Hay mucho trabajo.
Sí, hay muchos aspectos. Una vez que estás adentro y trazas la hoja de ruta de cómo va a ser el día sábado desde las 8 de la mañana, con la recepción de los equipos, con dónde van a aparcar, los vestuarios, marcar los campos, desmarcar los campos, la comida, quién va a cocinar, quién la va a servir, el tráfico que lo va a sacar, árbitros, controladores de tiempo, mesa de control, sonido.
¿Cuánta gente movilizáis, más o menos?
Entre voluntarios
sí.
Y tenemos, ayer contamos que necesitamos unos 89 voluntarios. Creo que escalonadamente vamos a llegar a ese número entre jugadores, entrenadores, madres, padres. Hoy todo el que me levante la mano y diga que tiene una hora para ayudar es bienvenido y hay trabajo para seguro. Hay muchas teclas.
Y ahora sí, la última. Tú, como responsable un poco de la escuelita, ¿qué esperas de este noveno torneo?
Lo mismo, que salga todo bien, que espero, no me interesa hacer el mayor torneo y que peguen un cartel en la federación, no, me interesa que el rugby aquí a nivel pueblo se siga visualizando. Ya se está haciendo. La anterior vez que hablamos te dije que somos la escuela con más fichas en un pueblo que es pequeño en comparación con otros pueblos grandes que tienen escuelas grandes. Entonces creo que este tipo de eventos genera un impacto en el pueblo, y eso esperemos, o yo espero que siga atrayendo familias a la comunidad del rugby. Entonces creo que este sería un buen deseo para mí, que salga todo bien, que este es un macro evento, que lo vean en el pueblo, que por ejemplo tú ayude siempre a que la gente lo escuche, que esté. Y bueno, tenemos el apoyo del ayuntamiento también, que nos presta mucho, bueno, las instalaciones, pues desde luego, pero después un montón de herramientas más, control policial, sonido, bueno, etcétera, carpas, un montón. Entonces, este es un buen deseo, eso espero, que se salga todo bien para que se visualice más todavía el rugby en Sitges.
Pues Hernán, muchísimas gracias por atendernos, por hacernos un huequito en vuestra agenda tan apretada, y que disfrutéis mucho del torneo.
Vale, Pitu, muchas gracias por lo mismo, por venir a siempre estar aquí intentando que la gente se acerque más al rugby.
Gracias.
Gracias.
Doncs els millors desitjos perquè sigui un bon torneig, aquesta novena edició del torneig dels Dofins, demà al camp de rugbi de Pinsbens, i també en algunes franges horàries al nou Pinsbens de la Blanca Subur, a partir de les 9:15, més o menys, demà. I un apunt de futbol sala per recordar que la Lliga de la Tercera Divisió, el Club Futbol Sala Sitges, jugat demà a 6:45 de la tarda, ho farà Pinsbens contra el Futbol Sala Gavà, partit que, recordem, correspon a la jornada número 21. Amb aquest apunt de futbol sala posem a punt i final aquest temps de prèvia esportiva, 11:37, ens hi posem d'aquí uns moments amb la tertúlia.